Bona tarda. Un estudi determina que l'activitat econòmica turística de la Garrotxa té una petjada hídrica inferior a la mitjana de caire europeu.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En la restauració a nivell que hem trobat global europeu són de 20 a 30 quilos de CO2 per comensal, i aquí a la Garrotxa estem a 18,6. Per tant, ja estem un altre cop per sota d'aquest número. Val? Això és pel producte local, per la cuina de proximitat, perquè hi ha menys dependència d'aquest aliment d'alt impacte, perquè el transport també és algo que ens perjudica molt.
Què hi diuen els comerciants? Què hi diuen els responsables d'allotjaments? Què hi diuen els serveis d'activitats de la comarca? Doncs que necessiten seguir apostant per la sostenibilitat, per seguir diferenciant-se de la resta de l'oferta turística. Ho diu, per exemple, en Francesc Coll des de l'hotel-restaurant La Perla d'Olot.
Ja no només diguem que som sostenibles, sinó que tenim uns estudis que ens diuen doncs, de que hem fet una reducció de la petjada hídrica, que estem treballant amb la reducció de la petjada de carboni, i per això veiem aquestes empreses d'aquí a la comarca doncs, que estem posant plaques solars, que estem posant aerotèrmia, que tenim una sensibilitat, que tots els nostres jardins intentem incorporar-los més a prop del que és el parc natural, i és tota una política de diferenciar-nos, però avalats per estudis i que fem la feina ben feta.
El dia en 4 minuts.
Miquel Samper diu que s'ha d'evitar el deteriorament del castell de Santa Pau i col·laborar en les millores.
Allà hi ha, jo penso que un element molt important que podria arribar a ajudar molt a Santa Pau, i no només a Santa Pau, sinó a tota la Garrotxa, a nivell d'una banda cultural i d'una altra, a nivell de lo que es coneix com a turisme restauratiu, és a dir, turisme sostenible, de veure també què es pot fer amb aquest castell, que ara, per exemple, té unes patologies a nivell de lo que és el sostre molt important, importants, i que s'ha de començar per aquí, perquè si no es anirà deteriorant, cosa que hem d'impedir entre tots.
És el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat que detalla que gestionarà la visita de la directora de Turisme per valorar l'estat de l'espai. Alhora detalla que el castell ha de ser un atractiu cultural i turístic molt important per la Garrotxa. Ens quedem a Santa Pau, on l'Ajuntament avança els diners del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat per iniciar la construcció del nou edifici per la Brigada Municipal. En aquest sentit, l'alcaldessa Cris Capó assegura que és necessari per l'Associació de Caçadors i que d'aquesta manera no se'ls ajuntaran tots els projectes del Pla d'Obres previstos pel 2027.
És el fet de poder adelantar un PUSC. Nosaltres havíem presentat tres projectes, entre un d'ells era la nau de la Brigada, que té un espai pels caçadors, que és una associació que per nosaltres ara mateix també és molt important, perquè ens ajuda tot el tema de la fauna cinegètica i poder mantenir a ratlla el senglar i els cabirols, tan important pel cultiu de fesols, i en aquest sentit poder adelantar aquesta obra, i quan abans millor poder tenir aquest local per ells, de veritat que també serà molt positiu.
Més de 1.300 persones, 1.300 estudiants participen a les jornades d'orientació d'Olot. Són 3 dies de trobades per conèixer l'oferta educativa postobligatòria. Al llarg de la jornada d'aquest dimarts, alumnes i famílies han passat per la sala Turín per conèixer les diferents ofertes formatives.
PTTs, PFIs, llavors hi ha tots els centres d'Olot que ofereixen aquesta formació. Qui passa avui és tot l'alumnat de tots els centres de quart d'ESO, i llavors tenen l'opció com de, bueno, de conèixer una mica, de fer algun tastet. És veritat que hi ha gent que ho té molt clar, però la gran majoria dels joves és com de dir, no sé què faré, sé una mica què m'agrada, sobretot sé què no m'agrada, però al final l'oferta és molt àmplia i llavors està bé poder triar.
Olot acollirà el Festival d'Humor Cara de Gràcia del 18 al 20 de juny al Teatre Principal. La capital de la Garrotxa serà per primera vegada seu d'aquest certamen d'humor en català, que arriba a la desena edició amb espectacles d'en Peyu, Magí García, Albert Om i Joan Maria Pou, entre d'altres. Les entrades ja es poden comprar al web cardegracia.cat.
Aquests festivals, quan arriben a aquesta època de 10, 12 anys, hi ha un cansament, hi ha un... Què més fem per reinventar-nos? Aquí va sortir la proposta doncs, de fer créixer el festival en lloc de continuar fent el que fèiem fins ara. Encara hi havia gent que deia, què vol dir festimams? Encara havíem d'explicar bé d'un restaurant que havíem tingut fa 10 anys, un danès, un festival, i vam dir, em sembla que si en diem Car de Gràcia s'entén més fàcilment.
En esports, més de 300 equips participaran a la 15a edició de l'Oxfam Intermont Trail Walker, que sortirà des del recinte final d'Olot. L'objectiu d'aquesta prova és poder recollir diners suficients per poder garantir aigua potable potable a les poblacions afectades per la crisi climàtica. Es durà a terme els dies 18 i 19 d'abril. L'escoltem a Daniel Serra, és el coordinador d'esdeveniments solidaris i membre de l'organització.
Més de 35.000 participants han pres la sortida d'aquesta prova, més de 100.000 donants, amb unes donacions que han superat els 8,5 milions d'euros i que ens han permès ajudar a més de 4,5 milions de persones en els nostres projectes d'acostament de l'aigua en poblacions on no tenen accés a aquest recurs vital. Així, doncs, agrair-vos una vegada més l'acollida en aquest 15è aniversari i esperem, doncs, que això, que el dia 18 i 9 d'abril podem encara ser alguns equips més dels que ja som, que ja estem gairebé arrossant els 300.
Treballar en equip i practicar diferents disciplines esportives és l'objectiu del Casal Esportiu de Setmana Santa organitzat per l'Ajuntament d'Olot. El casal es durà a terme del 30 de març al 2 d'abril en horari matinal. L'Aniol Sellabona és el regidor d'Esports.
Intentarem que descobreixin i que provin tot de disciplines esportives diferents, molt variades, de manera transversal, sortint d'aquelles que podrien ser els esports més majoritaris, fins i tot on entenem que tenen altres finestres d'oportunitats per poder-los provar, experimentar i provar si els hi agraden, i que per tant sigui per molts ells la primera vegada, doncs, que potser juguen a tennis, la primera vegada que potser fan escalada, i que per tant, doncs, a través també de dinàmiques de joc puguin trobar aquest espai.
Traiem el cap a l'exterior. A Catalunya, Espanya i el món, aquest matí és notícia que tres menors han resultat ferits a Porqueres, dos d'ells han estat greu per una explosió mentre feien un experiment a l'escola. Els afectats han patit cremades de diversa consideració. A la pàgina internacional, Borderline rectifica i afirma que la Unió Europea sempre defensarà el dret internacional. La presidenta de la Comissió Europea justifica de nou l'atac sobre Iran, diu que no s'hauria de vessar cap llàgrima. Recordem que ahir va ser més contundent amb els iranians. També l'encariment del gasoil i els fertilitzants arran de la guerra colpeja la pagesia. Diuen que els aboca a un altre any de pèrdues. Les organitzacions agràries reclamen rebaixar l'IVA sobre els carburants i aplicar la llei de la cadena alimentària. Aquest migdia també us expliquem que l'IBEX 35 es manté estable en l'obertura del mercat mentre el preu del barril de petroli puja ja un 2%. Les principals borses europees registren que de fins a un 1%, com en el cas del DAX alemany. I acabarem destacant que les escoles formatives a Catalunya són claus en el salt internacional del cinema català. Responsables de l'ESCAC i de la Universitat Pompeu Fabra posen en valor els perfils tècnics en la gestió d'una pel·lícula. Són 8 ja els minuts que passen del punt de la una.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Entrem en matèria. Un estudi determina que l'activitat econòmica turística de la Garrotxa té una petjada hídrica inferior a la mitjana europea. Impulsat per Turisme Garrotxa hi han participat 14 allotjaments de la comarca, 8 restaurants i 9 serveis d'activitats. L'estudi constata que entre l'empresariat garrotxí hi ha interès a preservar l'entorn natural i el paisatge i que els preocupa especialment la qüestió de l'aigua. També es proposen accions de millora com, per exemple, la recuperació d'itineraris paisatgístics i de boscos de Ribera. Ens ho explica tot plegat en Gerard Puigdemont.
Un estudi que volia veure quin és l'impacte que el turisme genera en l'entorn natural conclou que la Garrotxa se situa per sota de la mitjana europea en petjada hídrica, petjada de carboni i impacte capital natural. L'anàlisi s'ha fet a partir de 31 empreses turístiques de la comarca que segueixen la Carta Europea de Turisme Sostenible, concretament 14 allotjaments, 8 restaurants i 9 serveis d'activitats. Es calcula que generen 5.620 tones de diòxid de carboni i gasten 29.915 metres cúbics d'aigua. També que en tot el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa i l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa hi ha 40 espècies de flora i fauna amenaçada. L'Anna Badia, autora de l'estudi, en posa un exemple.
En la restauració a nivell que hem trobat global europeu són de 20 a 30 quilos de CO2 per comensal, i aquí a la Garrotxa estem a 18,6. Per tant, ja estem un altre cop per sota d'aquest número. Val? Això és pel producte local, per la cuina de proximitat, perquè hi ha menys dependència d'aquest aliment d'alt impacte, perquè el transport també és algo que ens perjudica molt.
L'estudi destaca la bona gestió que es fa precisament de tot allò relacionat amb l'alimentació, donat que es constata que la comarca es treballa amb producte quilòmetre zero, es treballa per combatre el malbaratament alimentari i es fa compostatge, així com la implementació d'energies renovables o biomassa. En relació a l'estudi de l'impacte que l'activitat econòmica turística té envers l'entorn natural, l'estudi determina que les empreses que hi han participat ja treballen amb mesures per reduir l'impacte i també assenyala quines solen ser les principals preocupacions dels mateixos responsables d'aquests serveis o activitats. En parla Jordi Prepal, també autor de l'estudi.
Un dels beneficis principals que sortien a l'anàlisi, que a més parlant amb tots els responsables de tant de restaurants com d'activitats com d'allotjaments, era el tema del manteniment de la qualitat del paisatge, que això està vinculat a manteniment d'uns sistemes naturals de qualitat, uns boscos, uns rius, tot això, no? Però el fet en si de l'estètica del paisatge, que són el que es diu serveis culturals. El segon aspecte que ha sortit també molt interessant és la vinculació amb l'aigua. Tot i que sigui una comarca de les que té menys problemes de sequera en el conjunt de Catalunya, sí que és una preocupació.
Un dels fets que més ha sorprès els autors de l'estudi és que les empreses que es dediquen al turisme a la Garrotxa tenen cura de totes aquestes qüestions per tal de minimitzar l'impacte a l'entorn natural, així com el fet que ja hi hagi una xarxa d'organitzacions i projectes que treballin en aquesta direcció.
Les actuacions que proposem a nivell de recuperació d'itineraris paisatgístics, recuperació de boscos de ribera amb trams, per exemple, el Fluvial, el riu Gurn o el Ridaura, amb trams que poden estar una mica més degradats. Recuperació de punts d'aigua, molt vinculat a la feina que està fent ja el Parc Natural i a la feina que estan fent també altres entitats que estan treballant aquí al territori, Paisatges Vius, Selvans, Resilient Heart, no em vull deixar la Institució Catalana de la Història Natural, hi ha molta gent que està fent coses. Abans l'Anna ho ha comentat, que ens hem trobat que és una comarca molt viva i per tant el que volem és potenciar el que ja s'està fent, més que generar coses noves.
També proposen apostar encara més per productes ecològics i regeneratius, apostar per espais oberts i propiciar la presència de pol·linitzadors locals als espais verds, així com evitar l'expansió d'espècies exòtiques i recuperar espècies amenaçades. L'estudi va ser encarregat per Turisme Garrotxa, que agrupa agents públics i privats. Gemma Canelias és la presidenta.
Per nosaltres era molt important, sobretot, diagnosticar, identificar quina és la relació que tenen les empreses turístiques amb l'entorn natural. Per tant, hem fet una aposta clara, hem fet una aposta que val a dir que també ja ho teníem molt analitzat, que era una de les accions que teníem previstes dins l'estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
L'estudi s'ha finançat a través dels plans de sostenibilitat turística i des de Turisme Garrotxa preveuen que tingui un seguiment.
I què hi diuen els responsables d'allotjaments, restaurants i serveis d'activitats de la comarca? Doncs que necessiten seguir apostant per la sostenibilitat per seguir diferenciant-se de la resta d'oferta turística. Ho assegura, per exemple, en Francesc Coll, responsable de l'hotel-restaurant La Perla d'Olot. En el seu cas, amb el pas del temps, ha implementat mesures a les seves instal·lacions que van en consonància a les demandes que fa aquest estudi del qual us estàvem parlant ara.
Una de les 31 empreses de la comarca participants d'aquest estudi és l'hotel-restaurant La Perla d'Olot. El seu propietari, en Francesc, assegura que la seva i moltes altres empreses i activitats econòmiques vinculades al turisme de la comarca treballen per oferir un servei sostenible. Creu que estudis com el que s'ha fet recentment ho demostra.
Ja no només diguem que som sostenibles, sinó que tenim uns estudis que ens diuen de que hem fet una reducció de la petjada hídrica, que estem treballant amb la reducció de la petjada de carboni, i per això veiem aquestes empreses d'aquí a la comarca que estem posant plaques solars, que estem posant aerotèrmia, que tenim una sensibilitat, que tots els nostres jardins intentem incorporar-los més a prop del que és el parc natural, i és tota una política de diferenciar-nos, però avalats per estudis i que fem la feina ben feta.
Assegura que molts indrets del país parlen de sostenibilitat i que, tot i que ells ja fa temps que treballen cap a aquesta direcció, veuen la necessitat de diferenciar-se encara més.
Pel que fa a l'hotel La Perla, per dir-ho de manera, doncs ara tenim aquí on estem nosaltres, la terrassa. Aquesta terrassa fa 10 anys enrere tot era de formigó i en canvi ara ho hem reestructurat, de que ja tenim unes lloses de basalt al terra, que per dir-ho de manera doncs l'hem ajardinat amb plantes aromàtiques d'aquí a la comarca, més propera al territori, per tal de ser una zona més de transició envers el parc i no hi hagi tanta diferència entre la zona urbana i el que és el parc natural.
Per això creuen que és clau la col·laboració público-privada i seguir la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Miquel Samper diu que s'ha d'evitar el deteriorament del castell de Santa Pau i col·laborar en les millores. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat detalla que gestionarà la visita de la directora de Turisme per valorar l'estat de l'espai. Alhora també diu que el castell ha de ser un atractiu cultural i turístic molt important per la Garrotxa, informa Roger Isern.
Durant la visita del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, a les instal·lacions de la Fageda, va parlar sobre l'estat del castell de Santa Pau, precisament un espai que el conseller explicava que mai havia visitat i que ho va fer abans de la seva visita a l'empresa de Làctics Garrotxina. Es tracta d'un espai ja propietat del municipi i que necessita diverses millores, les quals va compromar el mateix conseller i que remarca que s'han d'executar per tal d'evitar el seu deteriorament.
Allà hi ha, jo penso que un element molt important que podria arribar a ajudar molt a Santa Pau, i no només a Santa Pau, sinó a tota la Garrotxa a nivell d'una banda cultural i d'una altra a nivell de lo que es coneix com a turisme restauratiu, és a dir, turisme sostenible, de veure també què es pot fer amb aquest castell, que ara, per exemple, té unes patologies a nivell de lo que és el sostre molt importants i que s'ha de començar per aquí, perquè si no es anirà deteriorant, cosa que hem d'impedir entre tots.
Sant Pere ha explicat que és un espai que ha de ser un atractiu molt important per la Garrotxa i que necessita la col·laboració de moltes parts. Alhora diu que gestionarà la visita de la directora de Turisme de la Generalitat.
Ho he conegut avui i ja he dit que enviaré els tècnics de... Ah, perdó, els tècnics no, la directora general de Turisme i, per tant, doncs, amb la voluntat de veure què podem fer, naturalment que sí.
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat també ha mostrat la seva predilecció per la Garrotxa, un espai que considera dels millors de Catalunya i únic en alguns sentits.
Ens quedem a Santa Pau. L'Ajuntament del municipi avança els diners del Pla Únic d'Obres i Serveis per iniciar la construcció del nou edifici de la brigada. L'alcaldessa Cris Capó assegura que és necessari per l'Associació de Caçadors i que d'aquesta manera no se'ls ajuntaran tots els projectes del Pla d'Obres pel 2027. Dins els pressupostos municipals d'aquest any també tenen previst fer millores a la façana de l'escola, arreglar camins i carrers i seguir dedicant recursos a la cultura.
El principal objectiu per l'Ajuntament de Santa Pau per aquest 2026 és posar en funcionament Can Torra. Pel Pla d'Obres de la Generalitat del 2027 encara li quedarà fer una actuació subvencionada amb 150.000 euros, però la idea és que el Centre per la Gent Gran es posi en funcionament aquest maig. Pel Pla d'Obres també del 2027 tenen previst destinar 90.000 euros a la coberta del castell i la tercera actuació del PUOSC, també col·locada per l'any 2027 i subvencionada amb 250.000 euros, l'Ajuntament ha decidit avançar-la aquest any. Es tracta de la construcció de l'edifici de la brigada. Cris Capó és l'alcaldessa.
És el fet de poder adelantar un PUOSC. Nosaltres havíem presentat tres projectes, entre un d'ells era la nau de la brigada, que té un espai pels caçadors, que és una associació que per nosaltres ara mateix també és molt important perquè ens ajuda tot el tema de la fauna cinegètica i poder mantenir a ratlla el senglar i els cabirols, tan important pel cultiu de fesols, i en aquest sentit poder adelantar aquesta obra i quan abans millor poder tenir aquest local per ells, de veritat que també serà molt positiu.
Des de l'Ajuntament asseguren que els anirà bé avançar aquest projecte perquè no s'ajuntin totes les inversions al 2027.
Era complicat poder-los executar tots junts en un any i per això des de Generalitat se'ns va facilitar a través de l'Institut Català de Finances que es poguessin adelantar aquests diners gairebé amb un interès zero, que quan després tu revis el PUES del 2027 fas aquest retorn.
Per aquest any també tenen previst invertir diners del pressupost municipal a comprar un nou vehicle per la brigada, fer millores a la façana de l'escola, millorar camins i asfaltar carrers i seguir impulsant activitats culturals. Recentment l'Ajuntament també ha començat a bonificar el servei d'acollida matinal a infants de l'escola.
Més de 1.300 alumnes participen a les jornades d'orientació d'Olot. Són 3 dies de trobades per conèixer l'oferta educativa postobligatòria. Al llarg de la jornada d'aquest dimarts, alumnes i famílies han passat pel Turín per conèixer diferents ofertes formatives, una iniciativa que compta amb la implicació de 7 centres educatius i 24 empreses locals.
La decisió de saber quin camí acadèmic s'escull després d'acabar l'etapa d'educació obligatòria pot arribar a ser un tràngol per molts alumnes. Per tal d'evitar que sigui un període de temors i dubtes, a Olot organitza aquests dies les jornades d'orientació on hi participen més de 1.300 alumnes. En el cas d'aquest dimarts, més de 760 estudiants de quart d'ESO, PTT i PFI han passat per la sala del Turín per conèixer diferents ofertes de centres a la ciutat que ofereixen diversos camins per seguir l'etapa acadèmica. La tècnica del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari de l'Àrea de Cultura i Educació d'Olot, Estel Muntada, ha detallat un dels objectius de les jornades.
PTTs, PFIs, llavors ja tots els centres d'Olot que ofereixen aquesta formació. Qui passa avui és tot l'alumnat de tots els centres de quart d'ESO i llavors tenen l'opció com de, bueno, de conèixer una mica, de fer algun tastet. És veritat que hi ha gent que ho té molt clar, però la gran majoria dels joves és com de dir no sé què faré, sé una mica què m'agrada, sobretot sé què no m'agrada, però al final l'oferta és molt àmplia i llavors està bé poder triar.
Durant aquest dimarts a la tarda també hi ha hagut una xerrada a càrrec de Caral Blanco de la Fundació Fem Pedagogia adreçada a les famílies per conèixer eines per acompanyar els seus fills en la continuïtat formativa. Alhora també ha comptat amb el testimoni de 7 joves explicant els seus itineraris formatius. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha remarcat la importància de facilitar el futur acadèmic dels alumnes.
Hem de seguir apostant per aquest model de facilitar tant com puguem a l'alumnat de descobrir què li interessa, què el motiva per seguir estudiant, primer de tot perquè és essencial pel futur de la nostra ciutat tenir joves formats, motivats i estimant allò que fan. I la millor manera que estiguin motivats i que ho estimin és que hagin tingut un període de reflexió prou potent i amb prou recursos com per prendre la bona decisió. I això és el que hem de ficar en altres esforços, perquè els sigui fàcil prendre la bona decisió que després els permetrà realitzar-se com a persones, com a professionals i, a més, donar encara més valor a la nostra ciutat.
Les jornades d'orientació acabaran aquest dijous amb la presència d'uns 600 alumnes de batxillerat i cicles de grau mitjà que podran conèixer diferents ofertes formatives.
I ara parlem d'humor perquè Olot acollirà el festival d'humor anomenat Car de Gràcia del 18 al 20 de juny al Teatre Principal. La capital de la Garrotxa serà per primera vegada seu d'aquest festival d'humor en català, que arriba a la desena edició amb espectacles com d'en Peyu, per exemple, de Magí Garcia, d'Albert Homo, de Joan Maria Pou, entre molts altres. Les entrades ja es poden adquirir al web cardegracia.cat. Informa Natàlia Moreno.
El festival Festimam celebra el seu desè aniversari amb una nova etapa. A partir d'ara es dirà Car de Gràcia, un canvi de nom que arriba amb més dies de programació i una expansió territorial. El certamen tindrà dues seus, Girona del 10 al 14 de juny i Olot del 18 al 20 de juny. La nova etapa també incorpora nous espais com la Casa de les Arts de Girona Est, la Sala de Vilablareig i el Teatre Principal d'Olot. El director del festival, Fel Feixedes, assegura que el projecte continua creixent i ampliant públic i escenaris.
Aquests festivals, quan arriben a aquesta època de 10-12 anys hi ha un cansament, hi ha un... què més fem per reinventar-nos? Aquí va sortir la proposta, doncs, de fer créixer el festival en lloc de continuar fent el que fèiem fins ara. Encara hi havia gent que deia, què vol dir Festimams? Encara havíem d'explicar bé d'un restaurant que havíem tingut fa 10 anys, un danès, un festival, i vam dir, em sembla que si en diem Car de Gràcia s'entén més fàcilment.
El regidor de Cultura d'Olot, Josep Quintana, ha destacat l'aposta de la ciutat per sumar-se a una proposta que reforça la cooperació cultural entre municipis i que dona protagonisme a l'humor en català.
Importància més que mai de la llengua, també de l'humor català, que només es fa en català, sinó es fa a la manera catalana, amb la seva diversitat, i encantats, doncs, de rebre a Olot aquest nou esdeveniment per nosaltres, que té una trajectòria, per tant està assegurat.
A Girona el festival arrencarà amb l'espectacle del Mac Andreu i inclourà propostes com el concurs de monòlegs No és conya, el podcast Monty Living, l'humor de l'Hisenda Pineda i Alba Sagarra o el podcast en directe Què t'ha passat amb Albert Hom i Joan Maria Pou. Pel que fa a la programació d'Olot, el festival oferirà 3 dies d'espectacles al Teatre Principal, amb noms com Peyu, el podcast Què t'ha passat, l'espectacle Les Mares de Fel Feixedes i Carla Xuriguera i una sessió d'improvisació de la companyia del gremi. Les entrades ja estan a la venda a la pàgina web cardegracia.cat.
L'esport a Ràdio Olot.
Més de 300 equips participaran a la 15a edició de l'Oxfam Intermont Trail Walker, que sortirà des del recinte Firal d'Olot. L'objectiu d'aquesta prova és poder recollir diners suficients per poder garantir aigua potable a les poblacions afectades per la crisi climàtica. Es durà a terme els dies 18 i 19 d'abril. Aniol Puigvert.
Olot torna a ser el punt de partida d'una de les proves més importants en el calendari internacional. L'Oxfam Intermont Trail Walker és un repte esportiu i solidari que vol garantir aigua potable a les poblacions més vulnerables. De fet, actualment se celebren 7 països com Hong Kong, Corea del Sud, Índia, Nova Zelanda i França, entre d'altres. Enguany, per 14 anys consecutius, sortirà des d'Olot, la qual cosa la converteix ja en un esdeveniment consolidat a la ciutat. El coordinador d'esdeveniments solidaris, Daniel Serra, explica tot el que han pogut millorar durant aquest temps.
Més de 35.000 participants han pres la sortida d'aquesta prova, més de 100.000 donants, amb unes donacions que han superat els 8,5 milions d'euros i que ens han permès ajudar a més de 4,5 milions de persones en els nostres projectes d'acostament de l'aigua en poblacions on no tenen accés a aquest recurs vital. Així, doncs, agrair-vos una vegada més l'acollida en aquest 15è aniversari i esperem, doncs, que això, que el dia 18 i 19 d'abril puguem encara ser alguns equips més dels que ja som, que ja estem gairebé arrossant els 300.
Pel que fa a la prova, aquesta edició constarà de 4 modalitats diferents. Hi haurà la distància de 100 quilòmetres, que sortirà des d'Olot i arribarà a Sant Feliu de Guíxols, la de 50, que acabarà a Salt, la de 25 quilòmetres, que transcorre la Garrotxa per arribar a les Planes d'Hostoles, i la de 10 quilòmetres, que és l'única que no surt des d'Olot i que transcorre entre Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, explica que és una prova ja consolidada a la ciutat.
Una prova, doncs, que planteja, com bé sabeu, diferents reptes de diverses intensitats, que és de reclam per moltes persones, que a més, doncs, els convida a fer aquesta pràctica esportiva en comunitat, de manera col·lectiva, formant equip i intentant, doncs, superar aquests reptes, cada vegada de més quilometratges, i sempre amb aquest rerefons, aquest component solidari per poder, evidentment, doncs, aconseguir més recursos per projectes arreu del món, doncs, que tenen aquest component de voler millorar aquest món on vivim.
De moment, quan encara queda un mes per l'inici de l'Oxfam Intermont Trail Walker, ja són més de 300 equips els que s'han inscrit. Per celebrar els seus 15 anys, l'atleta paralímpica Helena Congost serà l'ambaixadora d'aquesta edició.
I atenció, perquè treballar en equip i practicar diferents disciplines esportives és l'objectiu del casal esportiu de Setmana Santa de l'Ajuntament d'Olot. El casal es durà a terme del 30 de març al 2 d'abril en horari matinal.
L'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot organitza una vegada més el casal de la Setmana Santa esportiva. Igual que en altres edicions, es tracta d'un casal multiesportiu en què nens i nenes podran gaudir i practicar diferents esports durant aquests dies. Hi haurà activitats relacionades amb l'escalada, atletisme, tennis, futbol o jocs també en grup a l'aire lliure, entre d'altres. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, explica quin és l'objectiu del casal des que va començar.
Intentarem que descobreixin i que provin tot de disciplines esportives diferents, molt variades, de manera transversal, sortint d'aquelles que podrien ser els esports més majoritaris, fins i tot on entenem que tenen altres finestres d'oportunitats per poder-los provar, experimentar i provar si els hi agraden, i que, per tant, sigui per molts d'ells la primera vegada, doncs, que potser juguen a tennis, la primera vegada que potser fan escalada, i que, per tant, doncs, a través també de dinàmiques de joc puguin trobar aquest espai.
Des de fa temps, entitats i clubs esportius donen també un cop de mà en aquest casal, ja que, per exemple, el Club Tenis Olot han pogut oferir el seu suport en la seva disciplina esportiva, com és, en aquest cas, és el tennis. El cap de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Maria Clavell, explica com ho pot fer la gent per inscriure's.
Nens i nenes de 4 a 11 anys, llavors sí que s'obren ja les inscripcions a partir de... és del 9 de març al 22 de març, que es poden fer o bé presencialment als matins a les oficines del pavelló d'esports, o bé a la pàgina web es pot fer tot online sense cap mena de problema, a la pàgina web d'esportsilleure.olot.cat.
El casal esportiu de Setmana Santa es durà a terme del 30 de març al 2 d'abril de les 9 del matí a la 1 del migdia. Es farà, com sempre, al pavelló municipal d'esports i té un preu de 38 euros per participant. A més, el casal també s'inclou dins l'agenda d'activitats d'Olot, Ciutat Europea de l'Esport 2026.
Anem tancant el nostre informatiu, però abans hem de donar un cop d'ull a la previsió meteorològica de cara a les properes hores.
El temps amb Dani Ramírez. COP i Olot us ofereix aquest espai.
Dia de moment tranquil, però aquesta mitjanit passa un petit front pel Pirineu. De fet, ja tenim núvols abundants a la Cerdanya. I, de fet, també hi ha molta humitat, molta boira aquest matí d'hora. Boira alta a Vic, també a Ripoll, boira baixa, per exemple, a Girona. I bé, doncs cal destacar aquesta humitat tan alta que després, quan marxi, acabarà fent un dia de clarianes amb estones de sol, capes de núvols prims, a la tarda creixeran nuvolades i a la tarda fins al vespre, o fins i tot, com dèiem, a mitjanit, pot caure algun ruixat al Pirineu Oriental, podrien arribar al nord d'Osona i la Garrotxa amb una cota de neu de 1.900 metres. Aquesta matinada ha fet fred, alta muntanya, 6 sota 0 Ull de Ter, 5 sota 0 a la Tosa, també s'ha arribat a 5 sota 0 a Núria, o al refugi de Coma de Vaca, a 2.000 metres, a Caralps. Destaquem 3 graus de mínima pel que fa a Olot, o també a la Vall d'en Bas, 2 graus a Ceba, n'hi ha hagut 5 a Vic i 1 grau a Molló. De dia tindrem temperatures de 14 a 18 graus. Avui puja una mica, podríem fregar pràcticament els 19 o 20 graus a alguns sectors del prelitoral. Demà, un dia variable i mig ennuvolat, al Pirineu, a la primera hora, sobretot al matí d'hora, s'acabaria aquesta petita precipitació i, per tant, en principi, bona part del dia aguantaria amb grans clarianes o fins i tot sol. Divendres puja més la temperatura, però arribarà un front, que és el canvi de temps del cap de setmana, que no ens portarà molta pluja, no seran moltes hores, però sí la matinada matí de dissabte. Entre la mitjanit i les 8 del matí de dissabte passa un front, pluges, no descartem alguna tempesta, baixarà molt la temperatura, sobtadament al Pirineu, poden baixar 10 graus de cop, com aquell qui diu, i la neu passaria de 1.400 cap a 700 o 800 metres. Evidentment, doncs, baixarà molt la cota de neu, però després marxarà el front, sortirà el sol, amb tramuntana, forta, i també diumenge faria sol.
Ho deixem aquí. Gràcies per la confiança. L'actualitat torna a partir de les 3 en punt.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.